Cala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Més de 10.000 persones han passat per les diverses activitats organitzades durant el Carnaval de l'Escala. Els organitzadors en fan un bon balanç en tots els sentits. Han funcionat especialment les propostes per als més petits i, sobretot, la gran rua de carrosses i comparses de diumenge al matí. Avui fem el balanç en definitiu del Carnaval 2019 de l'Escala. Hi ha, però, altres temes d'àmbit local que repassem ara mateix en format breu. La Biblioteca de l'Escala s'avança avui al Dia Internacional de la Dona amb una conferència de l'escriptora afganesa Nadia Ghulam, que es va fer passar pel seu germà mort, experiència que recollia després el llibre El secret del meu turban, i del qual se'n parlarà a partir de les 7 a la biblioteca. El CERT L'Escala empata 3 contra el Vila García d'Arous en el 17è partit de la Superdivisió Masculina de Tenis de Taula. Un paper especial va jugar-hi el jove Iker González, que suplia les baixes dels dos jugadors suecs. Va tenir una actuació brillant, primer guanyant a Pedro Castro, després posant contra les cordes Reinier Cabezas. Mirant endavant aquesta setmana a l'Escala hi ha una entrevista diàleg sobre el paper de la dona al món del cinema entre Maria Rosa Ros, Premi Gaudí 2019, i Carol Rosic. Serà divendres a l'Alfolí de la Sal. Hi ha jornada de portes obertes al Bike Park de l'Escala dissabte. Hi ha representació de la cançó del Comte Arnau, un musical coral i poètic, també dissabte. Presentació del llibre Soc feminista i no ho sabia. Ruta especial o visita guiada especial per Empúries amb el lema Ser dona en el món clàssic, i inauguració de l'exposició de pintures i dibuixos de Guillem Terribas. Són els temes principals que comentarem a l'informatiu d'avui, una jornada en què meteorològicament parlant el titular diu que s'acosta un front que ens arribarà demà, amb garbí intens, amb núvols i poca cosa més. Això com a abans informatiu local. Ara, el magazín El Far, amb les connexions habituals i a través de les emissores que participen d'aquest projecte comunicatiu ben especial, únic i pioner en el món de la radiodifusió en català. Un programa del mar que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i l'Ametlla de Mar, en ràdio la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. Avui per parlar del judici i el procés. Avui tindrem connexió amb Joan Martínez, periodista i escriptor, Òscar Grau i Daniel Muntada, advocats penals, Ernesto Pascual, professor dels Estudis de Ciència Política de la UOC. Secció de Medi Ambient amb el col·laborador fixe Antoni Curto. El peix connectarem amb la confraria de l'Escala, escoltarem Roser Güell, patrona major de l'Escala, experiència de pescadors francesos que aquesta setmana han visitat Catalunya, i a la secció de Dones de Mar escoltarem a la Juani Rubio i la Montserrat Ferrer Xarxaires. Això fins a les 7. De 7 a 8, l'annex vespre, notícies en xarxa, edició vespre. A les 8, l'actualitat local amb l'informatiu, i després una excursió amb el programa Sendes. De 9 a 11, els musicals Chelsea Hotel i Ruta 66, a partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, de l'Aigüera, l'informatiu, i altre cop la tertúlia, la plaça.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Jo i aquesta hora, per començar la segona hora de programa, començava reflexionant sobre el fet de que els judicis, com per exemple el que estem veient aquests dies al Suprem, doncs no es treballa ni dilluns ni divendres, i que el fet que es faci dilluns sigui excepcional, i que moltes vegades hi ha judicis i hi ha jutges que bé, no volen treballar per la tarda, la lentitud de la justícia, el fet de que els judicis ràpids no se'ls doni hora, sobretot els de violència de gènere, fins al proper mes de desembre, i això fa que no siguin, jo considerava que feia que no siguin ràpids. Totes aquestes reflexions van, en aquest sentit, van provocar la trucada d'un oient que ha volgut d'alguna manera puntualitzar o expressar la seva disconformitat amb algunes de les qüestions que jo he posat damunt de la taula. I evidentment aquí línia oberta i també volem sentir la vostra veu. És per això que aprofito aquest espai per saludar en Joan Jiménez. Joan, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
A més, en Joan coneix la justícia, és gestor judicial, i per tant, Joan, volies puntualitzar, aclarir o en aquest sentit, donar algun tipus d'informació al voltant del que jo apuntava ahir?
Sí, exacte, eren només unes matitzacions, perquè, bé, escoltant la ràdio ahir, vaig escoltar aquestes tres reflexions, bueno, potser adobada de certa ironia, i bueno, d'altres maneres, d'alguna manera poden arribar a ser compartides, però bé, es parlava del fet excepcional i al·lucinant que podia ser treballat de dimarts a dijous per part dels jutges, que seria, diguéssim, un apartat. L'altre podia ser que la justícia ja va prou lenta i que hi havia judicis ràpids senyals pel desembre. I, bueno, que tothom més o menys treballa a casa, fa hores... Bé, jo estic segur que tothom fent feina a casa, fora d'hores de feina, que haurien de ser treballar 8 hores o més, però bé, jo, per exemple, quasi cada dia que estic passejant la bossa i estic barrinant a veure com puc millorar alguns aspectes, vull dir, és difícil desconnectar. Bueno, sobre això volia referir-me que bé, jo ja tinc dedicat 31 anys de servei a l'administració, he treballat a diversos nivells, i amb això vull enfocar que no empatitzo, he conegut molts jutges, no empatitzo bé amb tots, és a dir, no, si els defenso ara d'alguna manera, n'hi ha que no estic d'acord amb el que han fet, però en aquest aspecte de treballar de dimarts a dijous sí que voldria introduir un punt d'equilibri just en aquestes expressions, perquè considero que divergeixen una miqueta de la realitat, no? La meva intenció únicament és projectar una miqueta més de llum, proporcionar alguna informació més als oients perquè tinguin més elements de valoració i especialment, i sobretot, evitar induir el desànim d'acudir a justícia per no suposar de lentitud, que ja sí que s'entra en alguns aspectes. Però bé, això seria en Pere Zapaner i ja s'hauria de parlar a part. Enfocant en el tema del treballar dimarts i dijous, sí que volia empatitzar que la missió dels jutges és resoldre. I com a tal, només es pronuncien sobre qüestions escrites i qüestions que han debatut en un judici. Això ho introdueixo perquè moltes vegades em diuen, m'he trobat que no vull parlar amb els jutges, el jutge, per molt que parlés amb vostè, si no ha quedat escrit, si no ho planteja per escrit, no podrà resoldre res. Però bé, el fet de que hagin de resoldre, no poden assenyalar, o sigui, no podrien venir tots els dies, o no poden assenyalar tots els dies, perquè seria impossible. Si per exemple, nosaltres assenyalem 3 dies fa setmana, i és de quarts de 9 fins les 2, a vegades fins les passades les 3, depèn de la complexitat del judici. N'hi ha de més lents, que són molt simples, i n'hi ha que es compliquen per, no sé, per exemple, els judicis o de la construcció, que poden ser molt, molt complexos. Assenyalar tots els dies és impossible. Més que res perquè si assenyarem ja 6 hores al dia, 7 hores al dia de vistes i després s'han de posar sentències, s'han d'analitzar proves, informes pericials, s'han d'analitzar les gravacions del judici, evidentment hauria de treballar 15 hores al dia. Aleshores han de tenir marge per poder tenir dies de vistes i dies per poder analitzar i escriure la sentència. Per això a vegades no venen a casa, o sigui, es queden a casa perquè són més productius, perquè quan estan en el jutjat, jo, per exemple, soc el primer que de vegades tinc dubtes i he de consultar què he de fer quan no sé resoldre per mi mateix, i clar, si el tinc allà, vaig i l'interrompo, no? Perquè ho he de fer. Si no el tinc allà, m'espero quan vingui.
Per tant, tot i que es fixin judicis de dimarts a dijous, els jutges treballen també dilluns i divendres i fins i tot tardes a casa. Això és una mica el que vols...
Ells ho van combinant. O sigui, el que s'han de combinar forçosament per una raó molt simple. Ells tenen una ràtio de treball. I això ho fixa el Consell General de Poder Judicial. S'han de treure com a mínim tantes sentències. I s'analitzen quin tipus de sentències són. I a la que no compassés aquest ràtio ja tens inspecció a sobre. És a dir, que estem fiscalitzats.
Correcte. Joan, t'agraeixo la informació. Sé que hi ha alguns punts més que, si et sembla, podem recuperar una altra jornada. Jo agraeixo jo agraeixo l'opinió i, a més, que evidentment s'enriqueix el programa amb totes les visions al màxim plurals possible. Et sembla que avui en aquest punt ho deixem aquí i de la lentitud de la justícia en podem parlar més endavant, si et sembla?
Com vulgueu.
Vull dir, perquè avui anem apretadíssims.
Vale. Com
vulgueu.
Vale. I inclús hauria més coses que a vegades m'agradaria explicar, però vull dir que comportaria més temps. Però...
Vale, doncs fem una cosa, ja quedem emplaçats. En tot cas, jo crec que com a primera acotació del que jo deia ahir està bé, i en tot cas quedem emplaçats per seguir explicant coses d'aquí una setmana, si et sembla.
Mm-hmm. Vinga, de gust.
Vinga, una abraçada i moltes gràcies per escoltar-nos. No, home, no,
evidentment.
A tu per escoltar-nos i per participar. Fins a propera. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
A reveure. Són les 5:11. Línies obertes a qui vulgui dir la seva. I a través del FAR FM també podeu opinar i aportar sempre per acabar construint, evidentment, amb informació tot el que es pugui enriquir.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Cal dir que aquest interactiu, aquest espai d'avui, l'estaven treballant des de fa ja alguns dies. Eh? I avui, casualment, ahir, de fet, casualment, rebíem una nota que el Col·legi, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, feia una cosa semblant al que volem fer nosaltres, que és revisar el judici de l'1 d'octubre. Revisar com està anant el judici de l'1 d'octubre. Perquè aquest judici que l'estem televisant, que l'estem seguint a través de les ràdios, a Catalunya, fora de Catalunya, molt menys, no es televisa pràcticament, de fet, no es televisa, està generant des de memes, per entendre'ns, des de imatges gracioses a través de les xarxes socials, a situacions d'eufòria, sobretot quan van declarar alguns dels polítics del nostre país, a indignació quan veus com hi ha gent que s'expulsa les puces de sobre. Com està anant el judici? És normal, allò dels fiscals? És a dir, que es plantegin, sobretot les dues primeres setmanes, donessin una imatge de tan poca preparació. És habitual, era real aquella poca preparació. I el jutge Marchena, avui llegia que hi ha algun dels advocats defensors que diu que tenen la sensació que és com un embut, que conforme va avançant el judici, el coll es va fent més estret i la capacitat d'intervenir, de posar proves, de posar imatges, d'interpel·lar, es va reduint. Realment Europa ens mira i quina imatge s'estan portant de nosaltres als observadors internacionals. Volem parlar d'aquestes qüestions. I per això, si us sembla, presentem convidats. Ivan Fernández.
Comencem l'interactiu d'avui parlant amb el periscriptor Joan Martínez. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació, també en comunicació corporativa, i en la seva darrera etapa com a assessor del Departament de la Presidència durant el govern de Puigdemont. Joan Martínez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Joan, com a periodista, també com a escriptor, també tenint en compte la teva etapa a la Generalitat, com estàs vivint el que està passant amb el judici, tot el que s'està generant al voltant?
Bueno, hi ha sensacions entrelligades, perquè per una banda hi ha la pena i la tristor per veure persones que són innocents i que estan allà acusades de coses que no han succeït, i persones amb les que has tingut una relació personal i que els coneixes i que has treballat amb ells, i per tant aquesta és una sensació d'impotència. I l'altra, que és ja més evident des del punt de vista de la societat en general, i és que s'està demostrant la dificultat per poder encaixar un relat que és fictici. És a dir, al final, quan parlem de la dificultat que tenen els fiscals, o la manca de preparació dels fiscals, o la sensació que donen els fiscals de no saber per on van, jo crec que ve determinada per la incongruència de la pròpia acusació. És a dir, s'està intentant justificar una rebel·lió, que no existeix, perquè no hi ha violència, s'intenta justificar una violència que tampoc no existeix, perquè l'única violència que va existir és la que va venir per part de la policia el dia 1 d'octubre durant el referèndum, i per tant és molt difícil justificar una violència quan resulta que els únics damnificats durant tot aquest procés de la violència han estat 2 cotxes policials o 7 cotxes policials. Quan al final redueixes tota la violència que es va produir en tot el procés al fet de que 2 cotxes de la Guàrdia Civil o que 7 cotxes de la Guàrdia Civil van patir els atemptats que van patir, és a dir, que es van fer malbé els cotxes, doncs és evident que difícilment es pot sostenir una acusació sota aquesta premissa. I l'altra cosa que m'ha sobtat molt és el fet de la manca de memòria que tenen moltes persones de les que havien participat en aquest procés, perquè al final veure com un ministre de l'Interior, exministre de l'Interior, el senyor Zoido, resulta que no se'n recorda de la meitat de les coses i que durant la seva intervenció 60 vegades diu que no lo sé, no lo recuerdo, 60 vegades, doncs diu molt poc de la capacitat, entre cometes, no?, de memòria dels ministres, que jo també poso en qüestió el fet aleshores de què passa quan les persones van i menteixen en el judici, perquè segons tinc entès, els acusats poden mentir, poden argumentar el que considerin, però els testimonis no poden mentir i, de fet, juren o prometen el seu l'acompliment d'aquesta sentència, no? Per tant, amb aquesta lleugeresa amb la qual les persones que estaven representant a l'Estat i que van actuar amb unes determinades accions i que van determinar segons quins processos i que, de fet, sota els seus comandaments i sota les seves directrius van fer que hi hagi persones en pressió preventiva per més d'un any, doncs resulta que ara no se'n recorden de la meitat de les coses que van fer. Ja. I penses, doncs sí que és curiós tot això, perquè per portar-los a la presó sí que se'n van recordar, no? Bueno, sota un seguit de sentiments, tots ells contradictoris, tots ells també negatius, que em fan pensar doncs, que aquest judici doncs, que és una certa pantomima.
Benvingut. Bueno, a mi també em sobta la manca de memòria del president del govern, l'expresident del govern. Però ara en parlem, si et sembla. Deixa'm presentar a una persona que ens pot aclarir algunes qüestions. Cristina Cantal, presenta'm el teu convidat.
Doncs el nostre pròxim convidat és en Daniel Muntada, és advocat especialista en dret penal i civil i pertany a una tercera generació ininterrompuda d'advocats. Ha intervingut en procediments judicials tant a Catalunya com a la resta del territori espanyol i també ha col·laborat amb altres bufets europeus. Si et sembla, el saludem.
Daniel Muntada, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Vàries qüestions, un parell de qüestions inicials. Primer, aquesta manca de preparació que percebem tots per part de la Fiscalia, sobretot les dues primeres setmanes, és habitual? I la segona, veu estratègia en tota aquesta història?
A veure, o sigui, en primer lloc, el fet de veure, o sigui, com veiem les acusacions particulars, la pública, Fiscalia, Vox, certament és una realitat que sí que crida l'atenció. Crida l'atenció una mica els elements que es pregunten, exactament com vesteixen el seu relat acusatori, perquè certament, si no pregunten als acusats tots els elements del tipus delictius per als quals formulen l'acusació, doncs ja decau o ja fa que sigui una mica estèril el relat acusatori, al cap i a la fi el que el tribunal hagi de determinar doncs és respecte al que s'hagi preguntat, el que en repetides vegades doncs està manifestant, insistint a l'hora de formular les preguntes, doncs que es faci d'una manera clara, directa, cosa que moltes vegades doncs aquí veiem que no està succeint. A vegades es podria entendre que potser el fet d'haver-se acordat la celebració de les vistes de judici oral amb una prematura, que també les defenses doncs, ja evidenciaven que això els hi podia provocar indefensió, doncs a la mateixa acusació pot ser que els hagi agafat en algun punt d'improvís. Improvís relatiu, perquè no es pot pas menys tenir a les acusacions i més qui les formula, el Ministeri Fiscal, amb les formacions que ells tenen. L'únic que també entenc que potser les defenses tenen una vida al dia a dia en la lluita processal, judicial, que potser a vegades hi ha fiscalies que potser tenen una altra postura en aquests càrrecs tan elevats que potser no gaudeixen d'aquest ritme tan trepidant del dia a dia amb la defensa i tota la vivesa dels procediments amb tot el que això comporta. És això.
Correcte. I estratègia? És a dir, estratègia de... Bé, que per part, penso, del jutge i de la fiscalia i de l'acusació de l'Estat. És a dir, empecemos, dejémoslo sueltos un poquito i conforme això vagi baixant d'interès, anirem escanyant les proves, les preguntes. Ahir, per exemple, es queixaven, no?, de que no els hi deixaven fer un seguit de preguntes als testimonis. Creu que aquí hi ha una estratègia o no?
Per part del jutge no hauria de ser, perquè el jutge no és part, amb la qual cosa és una mica el director d'obra, en el qual les parts processals, ja sigui l'acusació com la defensa, és ell qui ha de conduir el procediment amb totes les regles que la llei processal així estableix. Ell és una mica qui porta la batuta de com s'han de preguntar, preguntes que són pertinents o útils, segons ell va determinant, que són el seu criteri, preguntes que en el seu moment, alhora, a vegades quan determina que no són pertinents o útils, algunes de les defenses formulen protesta i d'altres les quals també comparteixo, en el sentit de que el jutge tassa i determina que algunes preguntes no són procedents. Jo a vegades en algunes d'elles jo ja m'hi subscric en la manera de formular-se les preguntes, etc. Però per part del jutge tampoc hi veig cap estratègia, perquè el seu panorama no és ser part, no és ser estratègia, i tampoc m'atreviria a dir que ell és part ni ho fa o condueix el procediment d'una forma determinada en la qual es transformés ell en una de les parts, o hi ha defensa o acusació. Això jo ho descarto totalment per part del jutge, perquè el jutge, al cap i al fi, el que fa és el que la llei rituària així estableix, que és donar pas a les acusacions, després a les defenses, i tothom practica la prova tal i com s'està devinguent, com la proposa, com l'han proposat en l'escrit de defensa, com es va admetre el trepitjar el procediment en el Tribunal Suprem, amb el qual el jutge no hi entra. I respecte a Fiscalia, jo crec que sí que és cert que algunes de les defenses han decidit en el seu legítim dret contestar en els seus advocats, alguns contestar a tots, gairebé tots, crec que tots han descartat contestar a Vox. Sí. El fet és que sí que tots els acusats, menys alguns, sí que Junqueras i algun altre, sols ho havien fet el seu advocat, sí que les preguntes de fiscalia, i s'han sotmès a les preguntes en el joc que aquesta fiscalia els hi ha proposat, el fet de deixar-se en el tinter alguna de les preguntes que configuren els tipus delictius, jo crec que no és una estratègia, sinó és un defecte que pot ser que els hi arribi a caure en contra. Tot i així, tampoc es pot menystenir la fiscalia, ni el relat acusatori, ni veure una mica com determinarà tot plegat, perquè a cap i a la fi els acusats ja són coneixedors del que se'ls està acusant. Mm-hmm. Els acusats han respost en el seu advocat. Sí que els seus advocats, tot i que fiscalia pot ser que s'hagi deixat en el tinter algunes preguntes, sí que el que és la base radical de molts d'aquests elements del tipus delictiu sí que han contestat negativament. Correcte. Per part de les seves defenses, perquè des del moment que l'advocat li pregunta hi ha hagut violència, hi ha hagut no sé què, o sigui, indirectament, tot i que la fiscalia no li hagi preguntat, hi ha el panorama sobre els elements aquests de la violència, agressió, etc., qui pugui haver o que configurin la rebel·lió, etc., ja estan dibuixats, són coneguts i s'han plantejat i s'han posat sobre la taula per part de les defenses.
Doncs deixeu-me incorporar un nou convidat. I tinc diverses preguntes a fer-vos, però deixeu-me incorporar en aquesta taula rodona un convidat que és precisament defensor de diversos ferits. De quins? Judit Castells, explica'm.
Sí, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Òscar Grau, l'advocat penal del Col·legi d'Advocats de Tortosa i actualment també és advocat, tal com tu has dit, Cano, advocat defensor de diversos ferits durant l'1 d'octubre de les poblacions de Roquetes i Sant Carles de la Ràpita.
Òscar Grau, molt bona tarda. Suposo que pendent de tot el que passa en aquella sala, o si més no, de bona part del que passa en aquella sala, i amb quina lectura? Perquè aquí ens ho mirem tots una mica com si fos un partit de tennis o un partit de futbol, No, jo crec que de tennis, que és una banda o l'altra, no?
Sí.
Qui guanya aquí?
Bé, jo, des del meu punt de vista, veig que està tot bastant equilibrat. Les acusacions fan la seva funció, bàsicament, que és acusar d'acord al seu relat que, evidentment, les defenses no compartixen, i les defenses estan posant en tela de judici, valga la redundància, aquesta versió de l'acusació, crec que ho estan fent prou bé, estan desmuntant punt per punt els elements del tipus penal pel qual se'ls hi formula acusació, i ja es verà el seu moment quan els magistrats tinguin que resoldre en base a tota la prova practicada, però bé, jo de moment estic veient que el judici pel que fa a les defenses està anant prou bé. Sí que, si em permets, faria una precisió, sí? I és que tal com m'anunciaves quan estaves descrivint les meves funcions, fer referència a que les imatges que li van posar a Mariano Rajoy quan feia la declaració com a testimoni eren concretament de la càrrega policial que es va efectuar a Sant Carles de la Ràpita, una de les més, diguéssim, violentes i cruentes que van hi haure el dia 1 d'octubre.
Perdoni la meva desmemòria, perquè amb aquestes coses jo... I aquestes les recordava o no les recordava? Perquè, vamos, és un president del govern molt desmemoriat.
Sí, sobre aquestes imatges no va dir si les recordava o no les recordava, sinó que va dir que eren unes imatges que bastant desagradables, que li provocaven cert rubor. Ja. Sí. Eren unes imatges, evidentment, super explícites de la violència gratuïta que van utilitzar les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
El que estigui passant a la sala del Suprem, i sobretot el que pugui derivar-se del que està passant a la sala del Suprem, tindrà ascendència sobre la resta de casos oberts, per exemple, el que vostè està treballant, o no?
En la llei a la mà, i en teoria, no hauria de tindre cap tipus de transcendència, perquè se tracta de fets que sí que estan relacionats entre si, però que seran enjudiciats per tribunals diferents, i cada tribunal, en teoria, és independent en la qual cosa la valoració que pugui fer de tot el material probatori que pugui haure, com dia, serà independent de la valoració que faci el Tribunal Suprem. Però si m'ho preguntes, de fet, si tindrà rellevància o no, jo penso que sí. Jo penso que sí, perquè la instrucció, per exemple, dels fets de l'1 d'octubre del 2017, a dia d'avui continuem en fase d'instrucció, una instrucció que està sent hiperlenta, no avancem com ens agradaria que s'avancés en la investigació respecte a qui va ordenar la càrrega policial en concret de Sant Carles de la Ràpita o de Roquetes, que són els dos temes que porto jo. Tampoc no avancem en identificar els policies responsables que van perpetrar aquestes actuacions, i se'ns està ficant bastant difícil en quant a poder acreditar uns fets que les imatges parlen per si mateixes. Per tant, jo penso que sí, que hauria de ser, no s'hauria de vincular el judici que hi ha a Madrid respecte a la investigació d'aquests fets en concret, però crec que acabarà tenint transcendència.
Òscar, Daniel, Joan, no marxeu. 3 minuts i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Bimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, JP Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniaespaiter.cat.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. M'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi
Els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquí i amb tu.
Són 6:15 de la tarda. Estem parlant amb el periodista i escriptor Joan Martínez, amb l'advocat Òscar Grau i també amb l'advocat penalista Daniel Muntada. Us faig una pregunta a tots tres, i qui vulgui que passi palabra i qui no que l'entomi, eh? Però la sensació, i serem amb això molt, molt planer perquè tothom ens entenguem, és que aquesta és la primera part d'un partit més complex, és a dir, el que pugui passar a la sala tindrà relativa importància perquè hi haurà una segona part, que és el Tribunal d'Estrasburg, per un costat. I per l'altre, i ho diré de la manera més planera, aquests tios estan sentenciats, almenys en aquest primer judici.
Bueno, aquesta és una mica la sensació. La primera part del raonament que feies és evident. Aquí hi haurà una primera sentència que anirà rapidíssimament a recurs al Tribunal d'Estrasburg i, per tant, esperarem a la segona part de tornada. Tot i que, com jo sempre dic, al final el problema és que, sí, d'aquí a 4 o 5 anys el Tribunal d'Estrasburg sentenciarà potser en contra, cas que siguin condemnats, en contra d'aquesta condemna. Però els anys de presó que aquestes persones poden passar condemnats, doncs això no els hi podrà tornar a ningú. Això és la primera part. I la segona part del que deies, doncs sí que hi ha aquesta percepció que la sentència està una mica feta. I això també és el que explica, d'una banda, des del punt de vista perceptiu, aquesta sensació que tenim que els fiscals no ho tenen tot ben treballat i que sembla com si estiguessin una mica fluixos en quant als arguments, i sobretot el fet dels testimonis de l'Estat que donen també la sensació que no s'ho han preparat amb un cas tan important com aquest. No s'han preparat, i jo crec que igual és per la sensació que tenen que la sentència ja està dictada i que, per tant, dona igual si t'ho prepares o no.
Bueno, ahir, ahir José Antonio Nieto, tothom coincideix que va estar, en aquest sentit, vist des del punt de vista de l'Estat, molt a la línia, molt bé. Ara està Diego de Pérez de los Cobos, veurem aquest que diu, però Nieto va estar, per entendre'ns, repeteixo, en la línia de l'Estat, molt millor que Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria o Zoilo, per exemple, per dir tres declarants. Vull dir que tenen testimonis que sí que estan sent solvents pel seu benefici, en aquest sentit.
Sí, el que passa és que... M'adherisco al que diu el company, en referència a que parece que sigui com un judici que ja tenen guanyat, donen per fet que els fets els donaran tota la raó i que la sentència serà totalment estimatòria d'acord amb les pretensions de l'acusació. És a dir, que hi haurà una sentència de condemna per als acusats i una condemna dura, i són conscients de que la segona part del partit serà a Estrasburg, però ells ja donen per fet que això serà d'aquí 4 o 5 anys, i en 4 o 5 anys poden passar moltes coses, i de moment el que ells consideren que era l'envit independentista l'hauran parat.
Senyor Muntada, Daniel, ara et dono la paraula, Joan, però què diu en Daniel Muntada?
Mira, una mica també per donar una que aquí a la discussió. Jo discrepo. Jo discrepo i penso que, si bé moltes de les defenses doncs ja donaven per fet a la sentència, també ells mateixos tenen el punt d'esperança d'un resultat positiu. Jo crec que és una doble vessant que els juristes poden tenir a l'hora d'enfocar i viure el que és el procediment. I jo tampoc donaria... No, jo no donaria per fet el resultat. No el donaria perquè tampoc entrant a valorar sobre el perfil del tribunal, de tots els que el configuren, sense entrar aquí. Jo crec que la prova tal i com es pugui anar conduint, és que ens pot portar a tots els panorames. Jo ho deixo tot obert, jo ho deixo tot obert, perquè no crec que sigui per voler un càstig de que estiguin quants més anys a la presó i després a segona instància europea o el que sigui, a veure quants anys estaran, i mira, si queden absolts, doncs ja està, però aquí hi hauran... O sigui, la pena de presó ja l'han tingut, el càstig ja l'han viscut, tot i no estar condemnats, i jo penso que si en algun fi algú pretengués donar alguna lliçó, el que sigui, ja més que donada, ja se sap el que hi ha, una vegada es passa el que ja s'ha viscut, amb la qual la finalitat de lo que és més presó amb el que ja hi ha, jo crec que ja no n'hi ha d'haver. I per això discrepo una mica dels companys i de tots els tertulians en aquest sentit, en el sentit de que tot és possible i tot és obert, així tal qual.
Joan, sé que volies fer algun apunt, que t'adoneixis.
Sí, no, que l'esperança l'únic és no es pot perdre mai, això és evident, però sí que és veritat que dona una sensació que, diguem-ne, ara he de diferir també amb el company que acaba de parlar ara, no? Perquè la capacitat de càstig de l'Estat en contra d'aquest procés independentista és infinita. I, per tant, el fet de que hagin estat un any a presó és molt poc. Això és com va passar amb l'aplicació del 155. És a dir, es va intervenir tota la Generalitat, però com que no es va poder intervenir TV3, i com que no es van poder intervenir els Mossos, i com que no es va poder canviar la llengua vehicular a Catalunya al castellà, doncs no era poc. O sigui, era molt poc, i per tant el 155 no va ser res. Perquè hi ha una visceralitat tan gran, s'han creat uns missatges tan en contra de Catalunya a nivell de l'Estat, que jo difícilment em plantejo una sentència que tingui una visió absolutòria, perquè serà molt difícil de justificar davant de la parròquia espanyola i dels mitjans de comunicació espanyols i dels poders fàctics espanyols i dels poders espanyols, com pot ser que no hi hagi una sentència condemnatòria per un fet tan greu com va ser fer un referèndum.
Jo aquests dies estic fent una feina, que és la de mirar-me el que publiquem aquí i el que publiquen allà, i certament hi ha vegades que els titulars i les redaccions no s'assemblen pas massa. Incorporo un convidat més que ens pot ajudar amb una qüestió que apuntava ara en Joan, no? I és aquesta visió que tenen a l'Estat, i una cosa que hem percebut tots és la diferència que hi ha de visió de les coses, no? Aquí la policia llega i se acaba todo, i aquí diem, bueno, no se acaba todo, tenim uns drets civils i unes coses... Hi ha un seguit de visions, de sensibilitat, que és diferent a Catalunya que a la resta de l'Estat. I això jo crec que pot ser determinant. Li ho pregunto al professor Ernesto Pascual, que és professor dels Estudis de Ciència Política de la UOC. Professor Pascual, bona tarda, benvinguda. Benvingut.
Bona tarda.
Aquests matisos que estan molt arrelats s'estan evidenciant molt en el judici, sobretot a l'hora d'explicar coses. No hubo violència, no hubo violència. Hombre, pues depèn. És que la policia no se le respira en la cara. Aquí això ho veiem com normal, no? I en canvi allà és un gran què, no?
Bueno, jo crec que també tenim una tendència a generalitzar molt gran, perquè una cosa és qui està a la sala i qui està defensant una manera d'actuar, que per cert, políticament han quedat bastant malament, i els mandos policials tenen un... com a mínim un emprenyament amb qui va ser el ministre i tan sols és capaç de dir que ell és el responsable polític de tot això. Però una cosa és aquests que estan a la sala, i una altra diferent és el que la població espanyola pot pensar. I de fet les enquestes estan dient, primer, que Catalunya no és el primer tema d'interès, ni molt menys, i en segon lloc, que molts estan a favor, més d'un 70% a favor del diàleg, amb la qual cosa a vegades tenim la impressió que aquesta estructura del poder, que és el poder judicial en aquest cas, és el... i hi ha molts matisos, no? Igualment que a la nostra societat hi ha matisos al voltant de el que va passar, doncs igualment allà també hi ha aquest tipus de matisos.
Creu que pot tenir impacte en les relacions Catalunya-Espanya el que pugui esdevenir en aquests mesos que triguin a donar la sentència?
Per suposat, és a dir, no pot haver-hi un pas endavant en cap aspecte de la política i de la relació entre Espanya i Catalunya fins que el procés judicial acabi, i a partir d'aquí es pugui obrir un escenari diferent en el que el diàleg i no la judicialització siguin part de del diàleg polític, no? Mm. I en aquest cas, pues, les eleccions marcaran molt quin tarannà tindrà el govern de cara a aquest problema.
Estem d'alguna manera analitzant tota aquesta situació. Tindrem sorpreses, ja n'hem tingut algunes, eh? Jo us ho pregunto a tots, eh? Per exemple, home, és evident que hi ha hagut gent que ha fet perjuri i ha quedat demostrat que ha fet perjuri, perquè diuen una cosa i després venen tota una retaïla de testimonis i de proves que diuen una altra, però en canvi no hi ha reacció contra aquest perjuri, potser perquè era un polític, eh? Però, o una política, però no s'actua contra aquestes coses? Això queda en l'oblit, o després d'aquest judici hi hauran, algú haurà de donar explicacions? Això, no sé si l'Òscar o en Daniel, jo, que són més advocats.
Sí. Jo penso que el moment correcte per determinar si hi ha alguna de les persones que ha fet com a testimoni i ha deposat al plenari una versió que després se considera que, d'acord a altre tipus de prova que se pugui practicar, que incorre en flagrant contradicció o que realment mentís directament, haurien de ser els magistrats que es pronuncien al moment de valorar la prova en sentència, de dir, tal testimoni ha incorregut en faltar la veritat, i hauria de ser el propi tribunal que deduïsca el que se'n diu deducció de testimoni al jutjat competent per fals testimoni en judici. Jo crec que el moment processal oportú per a efectuar aquesta valoració seria en sentència.
Correcte. Per tant,
ara, si me pregunta si passarà o no, jo personalment penso que el tribunal no entrarà a fer valoracions del tipus, encara que sigui molt evident que hi haguen testimonis que han efectuat versions que tothom veiem que estan faltant a la veritat, crec que no es pronunciaran en aquest sentit.
I Daniel, la pressa, aquesta pressa del jutge de venga, va, que són 500, i esto nos estamos... Esto de acabar antes de las elecciones, que és un concepte que socialment l'hem incorporat tots com a normal i que no sé si judicialment és tan normal.
Home, com en altres fòrums també ja s'ha determinat, la situació actual no és normal. Tampoc és normal que un procediment doncs hagi d'estar vinculat per unes eleccions. És la cosa que evidencia la raresa de lo que estem visquent. Amb la qual cosa, el que és el ritme una mica del procediment, doncs a vegades es podria entendre que ho sigui per al tema de les eleccions o perquè el fet de suportar un procediment amb tants testimonis, el qual és una bestiesa, doncs ja fa o farà o determinarà que molts d'aquests testimonis siguin renunciats per qui els ha proposat, perquè és que n'hi ha moltíssims proposats ja per acusació, ja per defensa o pels blocs temàtics per als quals s'ha demanat, amb la qual crec que tampoc mereix la pena escoltar tots els testimonis, ni tots s'escoltaran. Això és el que jo crec que en altres curs de les vistes s'anirà veient, i el ritme, una vegada un ja t'està manifestant una cosa, t'ho diuen 2, 3, 10, 15, ja acaba sent una mica sobrera aquesta prova testifical, perquè a cap i a la fi està reforçant o redundant el que ja se vol acreditar per tal de l'acusació o de la defensa, i en el seu cas ja crec que es renunciaria molt.
I a nivell... No, està bé. I a nivell polític, aquesta, Ernesto, aquest judici tindrà incidència en la campanya electoral? És a dir, serà utilitzat? Sobretot veient el paper de la trista figura que està fent... Bueno, aquí és opinatiu, però que està fent Vox, que està allà, que va fent, però que tampoc no... Realment no sé per què hi és.
És molt sorprenent, per mi, que pensava que Vox utilitzaria durant cada dia del judici... les preguntes per fer-se notar i per llançar missatges d'ultranacionalisme, la veritat és que està fent un paper d'un perfil molt i molt baix, i fins i tot demà no hi serà a l'Smith, perquè se'n va a la conferència aquesta a la Unió Europea, amb la qual cosa penso que Vox, tots pensàvem com a politòlegs que tindria una influència més gran, i sincerament no veig la influència. Una altra cosa és que dins de les eleccions sí que marcarà el vot electoralment, més que el vot, la participació a Catalunya jo crec que serà molt àmplia, i en altres parts d'Espanya, com he dit abans, no és així, no és un tema fonamental, i els temes que estan sorgint a la campanya ara mateix o a la precampanya pues és des d'aquest feminisme, l'ultranacionalisme, el model liberal conservador, etcètera, etcètera, i veurem quins eixos es posen en la campanya. Sí, vull dir, al voltant del procés, del que estàveu comentant abans, que la pressa és, evidentment, perquè hi ha un conveni no escrit en funció de que la judicatura mai ha volgut influir en les eleccions i aleshores mai s'han assenyalat processos en aquest moment, no? En un moment de processos importants, vull dir, Gürtel i totes aquestes judicis que poden tenir un caire en què estiguin implicats els polítics, i això és evident que Marchena vol que s'acabi abans, però també hi ha una qüestió tècnica, hi ha un dels magistrats que es jubila. Ah. I per tant el judici no es pot allargar més allà de la seva jubilació. I un tercer tema és que estic totalment d'acord, o sigui, en aquest moment, amb el company que ha parlat abans, en aquest moment hi ha 500 guàrdies civils, si no m'equivoco, cridats a declarar. Això després de 12, 13, 14...
guàrdies civils, sí.
Persones que han declarat el mateix, jo crec que les pròpies acusacions o qui hagi cridat als guàrdies civils ho deixaran córrer i diran que ja n'hi ha prou i acabarà, o sigui, acabarà abans la citació judicial del que pensem fins ara. Però inclús físicament, per als acusats, que el procés vagi ràpid és molt millor, perquè físicament és una tortura en aquest aspecte. És a dir, és unes condicions de vida de tensió constant i seria més evident que el procés estigués durés al mínim processalment possible.
Ernesto Pascual, moltíssimes gràcies, professor, per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Igualment, adéu.
Ara a veure, fins la propera. Òscar, vosaltres no arrenqueu? Encara no teniu data, no?, per arrencar?
No, la veritat és que encara no. S'està tramitant tot molt lentament i bé, és el que hi ha i haurem d'aguantar amb aquesta lentitud judicial que, per contra, el procediment del Tribunal Suprem ha anat a una velocitat de creuer.
Gràcies per haver-nos atès, Òscar. Moltíssimes gràcies, advocat. Que vagi molt bé. I molta sort. Estem en contacte. A veure, molt bona tarda. Daniel, advocat, Daniel Muntada. Una qüestió, El paper del jutge Marchena, escolti'm, igual que li dic que la Fiscalia en algun moment ha ratllat el patetisme, bé, estaràs d'acord o no, però, hosti, l'atenció que necessita aquest home estar allà en tot el dia i tal, interrompent i tal, molta capacitat, eh?
Molta capacitat. Sí. És que al cap i a la fi, o sigui, el que està fent és el seu paper i potser els tribunals de la sala tampoc és que tinguin l'hàbit de vistes com ho serien altres tribunals, precisament per la jurisdicció tan alta que té el Tribunal Suprem, però al cap i a la fi és una cosa que els jutges, el compàs, és algo que sempre i en totes les vistes es fa. I sí.
O sigui que, jo vull ser just
que,
amb això,
sí que, eh? Sí que hi fa molta incidència, però és que certament també per tenir elements a l'hora d'ell valorar o acreditar o formar la seva convicció a l'hora d'entendre si hi ha o no el delicte, doncs també entenc que s'ha de formular les preguntes correctament. Amb més sort o amb més sort, compartint a vegades o no el fet de que a vegades retalli o corregeixi, Però sí que és cert que a vegades invalidaria algunes preguntes quan, per exemple, doncs la mateixa pregunta ja et diuen quina és la resposta o et suggereixen o t'ho vehiculen d'una forma que al cap i a la fi acaba de ser material jurídic que ell tampoc podria argumentar o tenir per tal d'arribar a la seva convicció.
Daniel, moltíssimes gràcies, advocat penalista. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. I Joan, finalment, per acabar, breument, hem vist per això créixer o néixer, entre cometes, una estrella, no? Un líder, Jordi Cuixart. De tot aquest judici hi ha un element que plana per damunt de tots, que és la figura de Cuixart i com va afrontar i com es va expressar davant del tribunal.
Doncs sí, la veritat és que tots ells estan donant una mostra de serenor i de tranquil·litat esperit, que és el més important, no? Jo crec que el fet d'estar a la presó els ha fet madurar molt i tenir molt clar que això va molt més enllà, com deia el propi Cuixart, no? Molt més enllà, fins i tot el fet de sortir de la presó, que és una frase molt dura, molt contundent, és a dir, jo ja no estic aquí per sortir de la presó, sinó que per defensar els drets socials, no? I que ja el de sortir de la presó és un mal menor, no? Venia a dir, no? És tan contundent aquesta frase que ve a reflectir una mica el tarannà i la capacitat i la manera de ser d'aquestes persones que, torno a repetir, crec que estan injustament acusades de coses que no s'han produït.
Joan Martínez, estem en contacte, periodista i escriptor, autor del llibre El 155, Tot allò que no t'han explicat, que està, per cert, ja a la quarta edició. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i seguirem observant i d'aquí unes setmanes analitzant. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Fins la propera. Així hem arribat gairebé a les 6 menys 10 de la tarda. Què tal, Antoni Curto? Com estem?
Bon dia.
La ciència sovint jutja tots els seus descobriments.
Sempre, sempre hauria de jutjar. No, ha de ser rigorosa, no dura. Dura és un qualificatiu que tu fas de les coses que a tu no t'agraden. M'ha fet una crítica molt dura. T'ha fet una crítica. El que sigui dura és perquè tu potser no ho tenies clar. Llavors et sap molt de greu. Però en lloc de tants de jutges i advocats, potser científics i les coses resoldrien més ràpid.
Probablement, no dic que no. Tampoc hi he pensat gaire. Ara, la setmana vinent et dono una resposta més argumentada. Va, parlem de ciència, vinga. Avui que estem parlant de judicis, de política, però volem també parlar de mar. I Antoni Curto sovint ens parla de mar. De fet, sempre ens parla de mar.
Fins ara sempre.
Per on ens ho mirem avui?
Sí, sempre m'agrada fer recopilatoris una mica enrere, perquè si mirem enrere sabem cap on anem, no? Havíem estat mirant ara, últimament, aquells llocs, oasis, és a dir, aquells llocs on hi ha màxima diversitat, és a dir, hi ha màxima productivitat, i havíem parlat del Niño i la Niña, havíem parlat del Golf de Lleó, i ara anem a parlar l'altre punt de lloc que genera molta diversitat en els mars, perquè recorda que ja ho havíem comentat, que és una cosa que a vegades es diu, o a vegades això, però no ho diem sempre, que el mar és un gran desert.
Sí.
Amb aquesta idea de que, bueno, el mar té quantitat de peixos i tal, sí, en té molts, però no és inesgotable.
Val. Hi ha punts concrets, eh? Això
hi ha punts concrets, molt bé. Ha seguit la lliçó.
Sí, sí, senyor.
Bé, els altres punts, i el Mediterrani, gairebé anava a dir, és el que genera més biodiversitat, és a les sortides dels rius. És a dir, els desembocaments dels rius, siguin deltes o siguin una mica estuaris o això. Per què dic que el Mediterrani és molt important? Perquè no tenim aquests grans corrents que venguin, perquè són dos embuts que no estan massa ben connectats, i perquè el Golf de Lleó dona el que dona, però no dona una gran quantitat. En realitat, el Mediterrani és més un mar de comunicació que no un mar de pesca.
Ah, sí? És un mar per...
Fixa-t'hi que no hi ha unes grans pescaderies, allò com pots trobar-te al nord i tot això. Llavors, si nosaltres busquéssim peix, on anem? A les zones fredes, no a les zones més temperades.
És cert.
Vull dir que això és una cosa que ens ha de quedar molt clara. Però això, per tant, malgrat que sí que mirem molt a la costa, i ja estem a la costa, i hi ha molts quilòmetres de costa, no és un mar que visqui de la costa a nivell alimentari. Tenim peix, però no en quantitats de tindre grans factories. Un dels punts d'aquests que sí que genera més biodiversitat, això és el que et dic, per exemple, el delta del Nil, el delta del Besòs, del Llobregat,
sí,
sobretot del Besòs, sí, uns peixos molt macos, fosforescents, verds.
Peixos verds.
No vaig fer uns estudis al delta del Besòs i la veritat més valdria no voler recordar exactament què m'hi vaig trobar allà al delta, no? El petit delta que hi ha. El delta del Tordera, és a dir, tot... Fixa-t'hi que la sortida del Tordera, ja ho hem comentat alguna vegada, baixa tots els detritus aquests i fa que hi hagi una miqueta de peix a la costa del Maresme. Totes aquestes sortides de riera, i quan baixa, és quan baixen els detritus. Perquè una de les coses que sempre oblidem una mica, perquè ens pensem, el peix... Viu amb no res.
Sí,
necessita un fitoplàncton, zooplàncton, aquest zooplàncton necessita un fitoplàncton, aquest fitoplàncton necessita llum solar, per tant, uns 10 metres.
Val. És a dir, hi ha un seguit de condicions que s'han de donar perquè els peixos puguin viure sense res, per entendre'ns.
I després necessiten una cosa, que és el que comentem, necessiten nitrats i fosfats, el fitoplàncton.
Val.
És a dir, necessita llum del sol i també necessita matèria. Per si no té matèria, doncs no fa. Llavors, clar, els rius porten una gran quantitat de detritus. Imagina't el delta de l'Ebre, doncs què va portant. Però aquí és quan intervé una petita contradicció, que si nosaltres naturalitzem aquests rius, creem molta... Per exemple, l'Ebre creix a partir de Roma. És a dir, a partir del segle XIV i XV, si notes, tu mires un mapa de Catalunya, el delta de l'Ebre gairebé no existeix.
Ha anat creixent, ha anat sortint cap a fora.
Però a partir d'on? De l'Armada Invencible, de quan van arrasar tota la serralada ibèrica per construir l'Armada Invencible, per construir l'imperi espanyol, van arrasar tots
els boscos,
tots els roures van desaparèixer d'allà. Roures i alzines velles van desaparèixer tot per construir, que bueno, tot allò se'n va anar a la picota.
Sí,
i el que ha quedat és, l'herència és el delta de l'Ebre, perquè llavors, a partir de llavors, què va passar? No hi havia embassaments, i al treure la cobertera vegetal, què va passar? Va baixar tota la... I encara aquestes muntanyes estan desertitzades.
Sí, és veritat.
Si tu vas per Serra de Pàndols, vas per tota la Llaveria i això... I alguns boscos trobaràs molt jovenets, de 25 anys, però tu veuràs la serralada, la punta dels ports i tot això desforestats. Veus unes masses rocoses immenses, però que no veus
vegetació.
Boscos. Exacte. I tot això és degut a que ha fet créixer, per una banda, ha fet créixer el delta de l'Ebre i ha generat una gran quantitat de detritus, però per l'altra, que ha fet que totes aquestes muntanyes hagin quedat desforestades. És a dir, quan aquí s'està dient, no, és que el delta de l'Ebre retrocedeix. Bueno, retrocedeix en tot cas perquè estem forestant, és a dir, estem posant boscos, i per tant baixarà menys detritus. Per tant, el delta de l'Ebre és un ecosistema dinàmic que depèn de que nosaltres ho fem malament.
Si tornem a treure els boscos, els arbres que estem plantant, probablement el delta creixerà.
Creixerà més, i això és un... que hem d'escollir.
Val. O verd o delta.
Clar,
però verd i delta
sí,
no
això
ser.
La gent no ho diu massa, però és així. Les dues coses no poden ser.
Però vull dir que tu ets a Tortosa, no?
Sí, diuen això. Bueno, el carnet ho diu, sí.
Vale, no ho dic, perquè ara vindran aquí a dir-me què diu l'Alzheimer,
conec bastant bé.
Sí.
Conec bastant bé tot això. Llavors, el que vull dir és que, fixa-t'hi, que davant dels deltes, davant de tot aquest element que porta del continent, allí, fixa-t'hi que ara al delta hi ha piscifactories, etcètera. Hi ha una gran quantitat de detritus, i aquests detritus és aprofitat per una banda pel plàncton i també per tota aquesta sèrie d'organismes que mengen detritus dissolts, com per exemple els musclos, les ostres i tot això.
Per tant, la presència de detritus és fonamental i imprescindible.
Sí, sobretot nitrats i fosfat per tindre organismes. Si no n'hi han, no en tindrem. Si, per exemple, una aigua molt neta, molt neta...
No hi ha vida.
No hi ha vida. Serà molt neta a les Bahames, però allí no hi ha bitxam.
La setmana vinent seguim.
Seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Maduixeta dolcíssima meva, que em demanes que t'expliqui una faula, per tu me n'inventaré una que sigui una història que parli de tu. Sense els llops que s'amaguen als boscos, són les coses que tu no coneixes, perquè els mags i les fades de rínxols vermells no existeixen ni dracs infernals ni castells. El teu món està ple de la màgia, que els adults l'anomenen tecnologia, i la pols de les bruixes que tornarà boja la venen a totes les places. De res servirà que el vell Peter Pan t'ensenyi a volar per aquesta ciutat. No cal que t'ho digui perquè tu ja ho saps, que el pare és capaç de volar. Llops no fan por a ningú, maduixeta, són poquets i viuen lluny, molt lluny de nosaltres, i Ja sé que voldries casar-te amb el príncep, però vengut al castell i fa l'enginyer. Maduixeta dolcíssima meva, voldria explicar-te una faula, però l'història ja l'heu oblidada, mentre tu ja t'has adormit. Cantar-te tot allò que més m'agrada, poder-t'ho explicar amb una cançó, petits plaers del nostre dia a dia, allò que em fa feliç i em fa ser jo. M'agrada quan te'n rius, m'agrada quan m'enfado amb tu, m'agrada quan ballem, quan parles, quan em mires, m'agrada un petó, m'agrada l'abraçada d'un amic sincer. M'agrada un got de vi, m'agrada el pa amb tomata, m'agrada un cigar...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A 11 de la nit, a Ràdio Arenys.